Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, comença el curs polític i Vox posa deures al PP. La formació de Santiago Abascal ha activat els mecanismes per derogar la llei de memòria democràtica aprovada pel pacte i exigeix als populars la tramitació parlamentària immediata d'aquesta iniciativa que ha registrat aquest dimarts en el Parlament. El partit que presideix a les Illes, Sant Gabriel Essent, qui anirà a judici per haver esqueixat una imatge de les Roges del Molinar, recorda al PP que la liquidació d'aquesta llei forma part de l'acord recent entre les dues formacions per aprovar els pressupostos d'enguany de la comunitat. La presidenta Marga Proens ja ha confirmat que el seu partit complirà amb la paraula donada.
El Partit Popular compleix els acords, sempre.
El PSI considera que la derogació de la llei de memòria democràtica consuma l'entrega total de Proens a Vox i que comença a pagar el preu dels pressupostos d'enguany. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 2 de setembre. Ho fem amb Iván López, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
A Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat la condonació del deute a les comunitats. Ho ha fet amb el rebuig del PP.
El govern central assumirà 83.200 milions d'euros de deute de les autonomies a les Balears. La xifra supera els 1.700 milions, però el govern de Marga Proens manté que no vol que se li perdonin. La cap de l'executiu reclama una reforma del sistema de finançament autonòmic.
El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
Tot i que encara hi ha prop de 26.000 persones sense feina a les oficines del SOIP, és la xifra més baixa en un mes d'agost des de 2002. Mentrestant, la Seguretat Social ha guanyat 14.600 nous empleats i ha acabat el mes punta de l'estiu en gairebé 667.000 treballadors.
A les dues i mitja arribarà la informació insular a la sintonia d'IB3 Ràdio. A Mallorca avui la notícia és la multa de més d'un milió d'euros de l'Ajuntament de Pollença a la promotora encarregada de construir el nou hotel Formentor. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, i en l'assumpció d'aquesta sanció immobiliària a Formentor S.A., la promotora reconeix que va abocar l'edifici antic per fer-ne un de nou sense tenir la llicència urbanística preceptiva. Tot i que la sanció inicial era d'1,9 milions d'euros, finalment ha quedat fixada a causa de les reduccions en 1,1 milions d'euros. Aquest procés, recorda amb sancionador, s'inicia arran de la denúncia del GOP durant l'any 2023, quan començaren les obres i aleshores el grup ecologista en va exigir la paralització de manera immediata.
A Menorca, Iberia inicia la venda dels bitllets per viatjar a Madrid a partir del 1 de novembre, que és quan entra en vigor l'obligació de servei públic. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera es posa en marxa ja la venda de passatges amb només 2 mesos d'antelació, la qual cosa ha provocat queixes per part dels usuaris i també de les agències de viatges. Els preus dels bitllets són de 156 euros per trajecte. Això vol dir entre 26 i 54 euros per als residents. L'obligació de servei públic d'aquesta ruta ha estat adjudicada un any més a l'aerolínia Iberia Air Nostrum per 5 mesos a canvi d'1,3 milions d'euros.
I a Eivissa, CAEP demana als restaurants contenció en els preus. Exigeix als propietaris en responsabilitat perquè, diu, són la imatge d'Eivissa a l'exterior. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La patronal adverteix que les illes es troben en un moment d'inflexió turística amb la caiguda de turistes fidels com els alemanys, on el sector hoteler ha hagut de reajustar preus. Parlen de contenció, un aspecte que consideren positiu perquè puja la despesa turística i això denota que es creix en valor i no en quantitat.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. El Mallorca va tancar el darrer dia del mercat de fitxatges sense cap incorporació, però un dels seus capitans, Dani Rodríguez, ha estat protagonista negatiu. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, tot després que el gallec publicàs en les darreres hores dos comunicats. El migcampista es queixava del tècnic Iago Barrasate per posar abans el Bernabéu Jan Virgili, nou vingut i amb un sol entrenament que altres companys. El club diu que prendrà mesures i no descarta llevar-li la capitania o apartar-lo de l'equip. I les darreres hores del mercat de fitxatges van estar marcades per les sortides cedits de Kai Larin, el Feyenoord i Jan Sales al Córdoba. La gran sorpresa d'aquest mercat ha estat la continuïtat de Pablo Maffeo, tot i voler partir. I en tennis, Jaume Munar va caure en 3 sets contra Lorenzo Musetti a l'Obert dels Estats Units, un enfrontament en què el mallorquí no va poder jugar el seu millor tennis per malaltia. L'italià va guanyar per la via ràpida 6-3, 6-0 i 6-1.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per la presència de núvols mitjans i alts que han corregut pel cel avui i també per alguns nuclis que són una mica més desenvolupats. Han passat entre el canal que separa Mallorca de Menorca avui de matí sense arribar a tocar terra, algunes ruixades, però totes elles dins la mà, i també unes altres que han passat fregant Formentera i el sud d'Eivissa, però tampoc han arribat a tocar terra. Avui cap vespre, en principi, han de quedar restes de tots aquests núvols, però sense precipitacions. Això sí, avui la temperatura és una mica més baixa que altres dies i, de fet, no pensam que superem per gaire els 30 graus. Això podria passar a l'interior d'Eivissa, també punts a l'interior nord de Mallorca, però insistim, avui la temperatura en general quedarà frenada, les màximes entre els 27 i els 30 tot estirar. Si s'ho supera aquest llindar serien coses molt puntuals. Ha refrescat molt tenir passada en temperatures que s'han situat entre 4 i 8 graus per davall les que tenien fa unes 48 hores, i aquesta refrescada s'ha de mantenir, perquè aquest pròxim dia és quan de temperatura mínima no hi haurà gaire diferències. En canvi, sí que n'hi haurà quanta màximes. Demà ja amb moltes clarianes, moltes estones de sol, i pot haver qualque boira, també qualque petit núvol baix, però en principi farà sol i això farà pujar la màxima. De moment, demà encara bastant continguda, aquesta màxima amb valors de 31-32 a tot estirar, però serà l'inici d'una pujada bastant més marcada i clara que tindrà la seva punta en vista en el cap de setmana, que vendrà acompanyada, per cert, de bastanta pols en suspensió. Queden molt de dies, ho seguirem, però de moment aquest estiu es resisteix a partir.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:07. Encetam el setembre i comencen tots els cursos, també el polític, i Vox ja ha posat els primers deures parlamentaris damunt la taula. Proposa la derogació de la llei de memòria democràtica. La formació de Santiago Abascal ha registrat la iniciativa avui al Parlament i reclama que la tramitació parlamentària sigui immediata. Sergio Rodríguez n'és el portavoz adjunt a la cambra.
Nuestra comunidad enfrenta gravísimos problemas, vivienda, inmigración, servicios sociales. Desde Vox tenemos todos estos asuntos presentes y son nuestra principal preocupación, pero jamás abdicaremos de dar la batalla de las ideas, porque solo desde la libertad y de la defensa de los principios será posible construir un futuro mejor.
Idò, sembla, sense deixar l'argot escolar, que els de Santiago Abascal superaran la prova amb nota, perquè el PP, reunit aquest matí per just donar el sus al seu, curs polític, admet que hi votaran a favor. La nostra companya, Maria Eugènia Quecla, segueix aquesta conclave. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Com argumenten els populars aquest suport a la derogació de la llei de memòria democràtica?
L'argumentari del PP en aquest cas és el que han mantingut des de la primera vegada que Vox ho va proposar. Forma part de primer dels acords de governabilitat signat per la dreta del Parlament quan es va encetar la legislatura, i tornar a formar part del pacte entre les dues formacions perquè el govern de Provenç pogués aprovar in extremis el pressupost d'enguany de la comunitat, que varen trontollar fins ben entrat l'estiu, perquè Vox va deixar de donar suport a tots els governs autonòmics del PP per ordre directe de Santiago Abascal. La mateixa presidenta Marga Provenç, que ha fet un parèntesi per explicar com transcorren aquestes jornades populars per encarar el curs polític en tots els quadres del partit, ha avançat quin serà el vot del PP a la proposició de llei de Vox.
El Partit Popular compleix els acords, sempre. I, evidentment, Vox ha presentat aquesta iniciativa, faltaria més. És que ara també hem de coartar que Vox presenti les seves iniciatives.
faltaria més. De fer-me parell que va ser Pedro Sánchez d'ahir vespre, no? Que va dir algo, i avui tenim una portada d'un mitjà nacional que el govern d'Espanya guanya temps per afavorir Vox.
Però ens ha insistit amb l'argument que ha repetit des de l'inici d'aquesta legislatura. El PP aposta per la llei de fosses, però no per una llei de memòria democràtica aprovada per l'esquerra sense el suport de tots i que entén que ja està superada per la llei de memòria històrica estatal.
També hi ha reaccions polítiques per part de l'oposició a aquesta notícia. El PSI considera que amb la derogació de la llei de memòria democràtica, Proens se consuma la seva entrega total a Vox i que comença a pagar el preu dels pressupostos d'enguany.
Els socialistes han expressat d'aquesta manera el seu rebuig a la iniciativa registrada avui pel partit d'extrema dreta amb el vistiplau dels populars per derogar la llei de memòria democràtica de les Illes. El diputat i secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions del PSI, Omar Lamín, afirma que això suposa que el PP reafirma els pactes de la vergonya i traeix els drets humans dels familiars de les víctimes.
Una vegada més, el PP passa per peatge i ho fa traient els drets humans, ho fa una vegada més entregant la memòria i la dignitat de les persones que varen deixar la seva vida i dels seus familiars que encara ara, en dolor, encara esperen recuperar els seus éssers estimats i que se faci justícia.
Lamín també ha criticat que la presidenta del govern, Marga Proens, hagi incomplit la seva paraula després de pactar amb els partits d'esquerra el manteniment d'aquesta llei a canvi dels seus vots.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:11. A més del debat polític per derogar la llei de memòria democràtica, aquest nou curs polític també tindrà una nova proposta de debat al Parlament. Tornem a la convenció del PP, Maria Eugènia Guecles, perquè la presidenta del govern ha anunciat que presentaran una proposició de llei per reformar el règim especial de les Illes Balears. Quan podria ser una realitat?
La cosa va per llarg perquè aquesta setmana es registrarà al Parlament. El portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreres, començarà a negociar-ho amb la resta de formacions i, si s'aprova a l'Assemblea Balear, que tot fa pensar que sí, després s'ha d'elevar a les Corts, al Congrés dels Diputats i al Senat, perquè bona part del que es proposa depèn de l'Estat. De fet, és una llei que es va aprovar al Congrés dels Diputats i al Senat. La part més innovadora d'aquesta proposta, per cert, pràcticament calcada a la de Canàries, proposa moure habitatge assequible. Es proposaria una reserva d'inversions als projectes de compra i rehabilitació de cases destinades al lloguer en règim de protecció o de preu limitat. En cap cas, ha d'anar destinat al lloguer turístic, perquè volen que es reconegui l'emergència d'habitatge que pateixen les Balears. Però en aquesta proposta el primer que es dirà és que no caduqui, perquè la proposta inicial que es va aprovar fa uns anys pel govern de Pedro Sánchez deia que aquest règim fiscal especial per les Illes Balears s'havia de revisar el 2028. I de bé, la presidenta del govern, Marga Proens, es fa aquesta pregunta.
Tal vegada pensava Francina Armengol i Pedro Sánchez que l'any 2028 ja no seríem unes illes? Tal vegada pensava que l'any 2028 estarien totes les necessitats cobertes de les Illes Balears? No, nosaltres som i seguirem sent unes illes. I un fet insular.
Aquesta proposta de reforma del règim fiscal per les illes contempla diferents tipus de deduccions per totes aquelles empreses que apostin per la innovació. De fet, també hi haurà una deducció fiscal d'IVA del 45% de l'impost de societats a totes aquelles empreses que apostin per la recerca i la innovació.
Gràcies, Maria Eugènia. Això a les Balears, a Madrid. Mentrestant, el nou curs polític ha començat amb la celebració avui del primer Consell de Ministres de setembre, que ha aprovat el nou pacte d'Estat contra el canvi climàtic, que ara comença la seva tramitació parlamentària. L'equip de Pedro Sánchez també ha donat llum verda a l'avantprojecte de llei per condonar fins a 83.200 milions d'euros de deute a les comunitats autònomes. A les Balears, aquesta xifra supera els 1.700 milions, però el govern de Marga Proens manté que no vol que se li perdonin.
La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat la mesura, única, ha dit, en la història d'Espanya. Montero ha assegurat que amb la condonació del deute a les comunitats autònomes se'ls dona independència financera i també política perquè puguin destinar aquests recursos a polítiques socials de sanitat, educació, habitatge o dependència. La ministra s'ha referit a les autonomies governades pel Partit Popular, entre les quals les Balears, que ja han anunciat que hi votaran en contra. Els ha demanat que reflexionin perquè el projecte beneficia tot.
¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Yo lo preguntaría de otra manera. ¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, de parte de su hipoteca o de parte de la deuda que tenga en ese momento suscrita, qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia?
Montero ha defensat el pacte que es va signar amb Esquerra Republicana per a condonar en un principi el deute de Catalunya, que finalment s'ha estès a tot el territori espanyol. La ministra ha negat qualsevol agravi entre comunitats autònomes i ha recordat que acceptar o no la mesura és voluntari. També ha demanat a les comunitats del PP que siguin valentes pel bé dels ciutadans.
Com dèiem, la presidenta Marga Proens manté que no vol que es condoni el deute de la comunitat i reclama un nou sistema de finançament.
Jo no estic per xerrar d'un sistema de condonació, que és un joc de trilerisme, que el deute no desapareix, que pareix com que està xerrant a infants, que el deute no desapareix, que han de xerrar els ciutadans com a adults. Jo estic per un nou sistema de finançament que reconegui no només la insularitat, sinó també la població flotant.
Són les 2:16. Anem ara amb la dada laboral del dia. L'atur baixa a l'agost un 7,6% respecte de l'any passat i l'afiliació a la Seguretat Social augmenta un 2,2% segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball. És la radiografia del mercat laboral del mes de punta a les Illes, que recull 2.100 treballadors menys a les cues del SOIP i més de 14.600 nous empleats registrats en el sistema públic fins a arribar gairebé als 667.000.
Això pel que fa a la comparativa interanual, que com dèiem ens deixa un descens en el nombre de desocupats i un augment en el nombre d'afiliats de nous treballadors. Respecte del juliol, la tendència és a la inversa. L'atur ha augmentat en 582 persones, un 2,3%. L'afiliació i l'afiliació a la Seguretat Social ha descendit en 3.600. A l'agost hi ha hagut més dones aturades que homes, el 57% del total, i en referència als contractes signats, la majoria, el 62%, han estat indefinits i la resta temporals. Pel que fa als afiliats, més de 500.000 ho estan en règim general i 107.000 són autònoms.
El govern valora positivament aquestes dades, sobretot en la baixada de l'atur interanual en tots els sectors. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha celebrat la plena ocupació que hi ha a les Illes i ha considerat que el mes d'agost es consolida com el millor pel que fa al mercat laboral de la comunitat.
Tenim una plena ocupació i la tenim de qualitat, amb una contractació indefinida d'un 62%, amb una taxa de parcialitat i de temporalitat molt inferior, pràcticament la meitat de la resta del conjunt d'Espanya, i destacant la reducció de l'atur a tots els sectors, inclús en el sector de la restauració.
Allunyats d'aquest punt de vista del govern, els sindicats insisteixen que, tot i la plena ocupació, la classe treballadora no té qualitat de vida a causa d'uns salaris que no empaten amb l'elevat cost que suposa residir aquí a les Balears.
La secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, critica el teixit empresarial que afirma no vol canviar les coses perquè ja els va bé així, i el govern per no posar en marxa polítiques contundents que ajudin a pal·liar la situació.
És insostenible perquè, tot i que tenim plena ocupació, els treballadors i les treballadores no viuen bé. No pot ser que no se pugui omplir la gelera o no se pugui pagar el cost d'un lloguer quan una persona té feina. I això és el que passa a les Illes Balears.
A la mateixa línia s'ha pronunciat el secretari general d'UGT, Pedro Oma.
Qui ha posat com a exemple el que ha costat arribar a un acord pel que fa al nou conveni d'hoteleria, com si els treballadors, ha dit, haguessin demanat impossibles quan només volien uns salaris més acords a la realitat. Omar ha lamentat que, tot i la bonança econòmica, no s'aconsegueixi reduir el nombre d'aturats a les illes i parla d'un problema estructural.
Aquesta màxima contexta d'eufòria econòmica, amb aquesta massificació que tots patim, aquestes conseqüències que arrossega sobre la població, aquesta explotació de recursos hídrics, d'aquestes estructures tensionades, no són capaços de davallar d'aquestes xifres, no?
És el punt de vista dels sindicats, que cada mes denuncien la precarietat laboral que hi ha a les illes, tot i la plena ocupació. Mentrestant, la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEM, critica la manca de preparació dels treballadors, també els problemes d'habitatge.
Dos factors que, diu, afecten negativament el mercat laboral. Així tot, la patronal valora positivament la baixada de l'atur respecte de l'agost de l'any passat i es manté vigilant a les dades dels pròxims mesos quan hagi acabat la temporada alta.
I ho dèiem en titulars, la CAEP, la patronal empresarial, demana als restaurants que abaixin i contenguin els preus a Eivissa. La patronal adverteix que les Balears es troben en un moment d'inflexió turística en què el sector hoteler ja ha hagut de reajustar preus. Parlen de contenció, un aspecte positiu perquè puja la despesa turística i això denota que es creix en valor i no en quantitat, ens ho conta Elena Gregori.
Preus fora d'òrbita condicionen la imatge d'Eivissa a l'exterior. CAEP demana responsabilitat. José Antonio Rosselló és vicepresident de la patronal.
El sector restauración es muy importante al ser un sector de la oferta complementaria que ayuda mucho a la imagen del destino. Es un sector que ha de tener una especial responsabilidad en el manejo de los precios. Podemos esperar que la restauración también tendrá que hacer ajustes de precios ahí donde lo considere oportuno. Cada empresa tiene que saber qué terreno pisa, pero yo confío en que ellos también van a hacer los ajustes como se está haciendo en todas partes.
La despesa turística puja a les Pitiuses al juliol respecte a l'any passat, però canvia com i on gasten els turistes.
A lo mejor este gasto turístico se reparte de otra manera y por tanto esto tenemos que prestarle atención porque es un fenómeno muy nuevo, pero muy real. Visitantes o turistas, en vez de ir a un restaurante, van a por los platos preparados de los lineales de los supermercados.
La patronal hotelera ha ajustat preus davant un moment de contenció.
Que tendencialmente tenemos un buen futuro, sobre todo si la hotelería, como digo, mantiene bien la política de precios, las inversiones y la calidad del producto. Somos a un nivel muy bueno y realmente esto es lo que queremos, o sea, que haya contención y, como decimos, y lo reitero, hay que crecer en valor y no en cantidad.
I a Menorca, Ibèria comença a vendre els bitllets per viatjar a Madrid a partir del 1 de novembre, quan entra en vigor l'obligació de servei públic. Es continuen oferint dues freqüències al dia. La novetat d'enguany és que el contracte es clou l'abril. En té més detalls, Axel Camarasa.
L'obligació de servei públic Menorca-Madrid s'ha adjudicat de nou i per una sola temporada a l'aerolínia Iberia Air Nostrum. Serà per als propers 5 mesos i a canvi d'€1.300.000. La particularitat és que s'acaba a finals de març, de manera que l'abril queda en règim de lliure mercat. Els preus són de 156 euros per trajecte, als quals cal aplicar el descompte de resident. La venda de bitllets es posa en marxa amb només 2 mesos d'antelació, la qual cosa ja ha provocat queixes per part dels usuaris i també de les agències de viatges que han patit dificultats per organitzar vols amb escala des de Madrid. Els responsables de PIME Menorca demanen que els bitllets es comercialitzin amb prou marge, si pot ser durant d'una temporada per l'altra, i que es reservin un mínim de places per darrera hora. Juan Carlos Fernández és el president de la patronal.
Des de PIME sempre han demanat que una vegada es acabi una OSP ja deixin programada i firmada la següent, perquè tothom es pugui programar. Per una urgència, que en reservin, no ho sé, un 2% de places, que sempre hi hagi 3-4 places lliures per darrer moment, que quedin lliures per lo que pugui passar.
Enguany aquesta obligació de servei públic tindrà una vigència de 5 mesos.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Dues i 24 minuts, nou accident mortal a les carreteres de les Balears. Un home de 28 anys ha mort i un de 68 ha resultat ferit greu en un accident de trànsit entre un cotxe i un camió avui de matí en el camí de Sa Síquia als afores de Sant Jordi a Palma.
A conseqüència de l'impacte ha mort a l'acte el conductor del cotxe, un home de 28 anys, com dèiem, el conductor del camió, un home de 68 que està en estat greu, ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, del qual ha estat rescatat pels bombers. Segons ells, segons els bombers de Palma, el camió carregat amb bales de palla hauria volcat per causes que encara s'investiguen i hauria col·lidit amb el turisme.
Mentrestant, un home de 66 anys ha estat trobat mort aquest matí dins una caravana al municipi de Sant Antoni Eivissa.
La víctima feia 5 anys que residia a la caravana i podria haver mort fa setmanes, segons els veïnats que van donar l'avís. La Guàrdia Civil va constatar l'absència de signes de violència i amb autorització judicial es va procedir a l'aixecament del cos amb l'ajuda dels bombers d'Eivissa.
I també a Eivissa, extradits a Itàlia, els tres membres de la màfia calabresa que varen ser detinguts el passat 15 d'agost a l'illa en una operació de la Policia Nacional.
Contra els arrestats pesava una ordre de detenció europea per la seva presumpta participació en delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. L'Endrangheta és una organització amb més de 150 anys d'antiguitat i està considerada com una de les més poderoses i perilloses del món.
Dues i 25, fora de les Balears. L'actualitat passa en part per Brussel·les, on a partir de les 4 i mitja i a porta tancada es reuniran el president català Salvador Illa i el líder de Junts i expresident Carles Puigdemont.
La trobada es produirà en un moment d'incertesa política, sobretot pel que fa a l'aprovació dels pressupostos. Tant el govern estatal com el català volen tirar uns comptes endavant. Ambdós estan en minoria, presidits pel PSOE, i necessitarien el partit de Puigdemont. En el cas del govern estatal, els vots de Junts són imprescindibles si Sánchez vol aprovar uns comptes a Madrid. El partit de Puigdemont exigeix, però, que es concretin els acords assolits en el passat.
Des del govern central, de moment, màxim hermetisme envers aquesta trobada. La ministra portaveu, Pilar Alegria, ha esquivat totes les preguntes que els mitjans de comunicació li han fet després del Consell de Ministres. Alegria ha demanat paciència i ha assegurat que, quan acabi aquesta reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont, es retran comptes de com ha anat.
Cuando esa reunión y ese encuentro se formalice y se vaya a producir, se informará con toda la normalidad a todos ustedes. Hoy por hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita de esa reunión, pero cuando se produzca dentro de este ámbito de normalización y de normalidad, por supuesto se le informará a todos ustedes.
D'altra banda, la flotilla Global Sumo continua navegant rumb a Gaza. L'objectiu de rompre el bloqueig a l'ajuda humanitària imposada per Israel, això sí, ho fa amb manco vaixells dels que es preveia.
Els més petits han hagut de tornar a port per mort del mal temps. El Ministeri de Sanitat gazià ha comptabilitzat 185 morts per fam durant el mes d'agost. És una de les conseqüències de la destrucció de la zona i del bloqueig de l'ajuda humanitària. Israel també continua amb els bombardejos. Els darrers atacs a un bloc de pisos i a uns apartaments han provocat 13 morts.
Mentrestant, la comunitat internacional incrementa la pressió per al reconeixement de l'estat palestí i l'estat d'Israel no afluixa per part seva en l'ofensiva contra Gaza.
Bèlgica ha anunciat que reconeixerà l'estat palestí a la pròxima Assemblea General de l'ONU i s'unirà així a França, el Regne Unit i Austràlia per pressionar el govern israelià. Com dèiem, el govern de Netanyahu ha iniciat la mobilització de milers de reservistes que han començat el servei militar després de ser convocats per dur a terme el pla d'ocupació de la ciutat de Gaza. La majoria ja han lluitat a la franja i ara estan obligats a servir 3 mesos més.
I tornem aquí a l'estat espanyol perquè el president valencià, Carlos Mazón, ha anunciat avui un paquet d'ajudes per als afectats per la dana del passat 29 d'octubre.
S'aprovaran divendres al Consell de Govern i ascendeixen a 350 milions d'euros. Segons ha explicat Mazón, van destinades a famílies, autònoms i treballadors afectats per expedients de regulació temporals d'ocupació. Es començaran a cobrar a partir de setembre a les portes del primer aniversari de la dana.
Este Consell, en nombre de esta comunidad infrafinanciada y teniendo que hacer un esfuerzo increíble, cubre y protege a aquellos a los que el gobierno de España deja fuera.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Serà moment ara a la sintonia d'IV3 Ràdio per a la informació insular, per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Antoni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Pollença posa una multa de més d'1 milió d'euros a l'immobiliària Formentor S.A., és a dir, la promotora encarregada de construir el nou hotel Formentor. Laura Marcos.
Amb l'assumpció d'aquesta sanció, la promotora reconeix que va esbocar l'edifici antic per fer-ne un de nou sense tenir la llicència urbanística preceptiva. Tot i que la sanció inicial era d'1,9 milions d'euros, finalment ha quedat fixada en 1,1 milions a causa de l'aplicació de reduccions.
I el poble de Sencelles, pendent que el Consell de Mallorca posi en marxa els terminis perquè la Ronda Nord del poble sigui una realitat.
La nova via enllaçarà la carretera d'Inca amb la carretera de Palma sense haver de passar per dins el nucli urbà. És una reclamació de fa anys a causa de l'augment del trànsit dins el centre. El nou vial transcorrerà prou distanciat del poble i passarà per darrere el cementeri.
Solla tanca de manera temporal la piscina coberta municipal de Son Angelats a causa de l'escassetat d'aigua.
Segons l'Ajuntament, es tracta d'una piscina que està pendent de reforma perquè té moltes de pèrdues d'aigua i cada dia se n'hi havia d'afegir. Aquesta és només una de les mesures que ha posat en marxa el consistori davant la davallada del nivell a pous i dipòsits municipals en plena temporada turística.
I de totes aquestes qüestions i moltes altres en parlarem tot d'un abans, però volen saber quina és la situació a la xarxa viària d'arreu de Mallorca. Per això ara connectar en directe en la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en lo que es la llegada a Palma desde la carretera de Valldemossa en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura estas horas encontramos retención también como cada tarde en sentido aeropuerto desde la altura de la salida de Santa Piña hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Por lo demás, a estas horas, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies, Laura Moro, des de la Direcció General de Trànsit. Fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Udem, en començar, l'Ajuntament de Pollença posa una multa de més d'un milió d'euros a Immobiliària Formentor S.A., és a dir, la promotora encarregada de construir el nou hotel de Formentor. A l'assumpció d'aquesta sanció, la promotora reconeix ara que va esbocar l'edifici antic per fer-ne un de nou sense tenir la llicència urbanística preceptiva.
Tot i que la sanció era d'1,9 milions d'euros, finalment ha quedat fixada en 1,1 milions d'euros a causa de l'aplicació de reduccions previstes per la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears. Aquest procés s'inicia arran de la denúncia del GOP el mes de maig del 2023, quan començaren les obres i aleshores el grup ecologista n'exigí la paralització immediata. El Batle de Pollença ha confirmat que fa dues setmanes comunicaren a la promotora la sanció i que n'assumi la responsabilitat del pagament. Així s'ha expressat Martí Marc en declaracions a IB3 Ràdio.
Aquí l'únic que fem és complir la legalitat, la normativa urbanística, perquè realment és el que correspon com a ajuntament. I, a més, el fet de que realment tingui una transcendència significativa a nivell mediàtic, a nivell polític, a nivell social, és perquè va fer referència a Formentor. Per tant, però no és que nosaltres li podem perquè sigui Formentor, sinó simplement perquè la legalitat s'ha de respectar sí o sí.
El GOP manifesta que aquesta sanció és positiva, però també diu que el mal ja està fet perquè l'hotel, rebatejat com a Four Seasons Resort Mallorca, ja funciona a ple rendiment. Així ho ha expressat la portaveu de l'entitat, Margalida Ramis.
Tots els ajuntaments el que han de fer és, per damunt de tot, independentment de qui sigui que executa les obres, fer complir la legalitat. I això ens ha costat molt en el cas de l'Ajuntament de Pollença en l'hotel Formentor. Sí que és vera que avui poden celebrar aquesta multa, però insistim, l'hotel està en ple funcionament. L'hotel a dia d'avui està en marxa i cobrant una mitja de 3.000 euros per nit.
D'altra banda, l'Ajuntament ja imposa en el seu moment una sanció de 300.000 euros per l'esbocament i ara l'empresa té iniciat un expedient per les obres de la construcció d'una pista de tennis, unes obres que a causa d'aquest procés ara estan paralitzades.
Parlam, per tant, d'urbanisme, de turisme, però també parlam de política, perquè el PSIC denuncia el que la formació considera una situació de caos, segons el seu parer, al Departament de Turisme del Consell de Mallorca. A causa d'això, exigeix el tancament de manera cautelar d'habitatges il·legals. Els socialistes demanen, a més, que s'eliminin els anuncis que ha publicat d'aquests habitatges en plataformes com ara Airbnb i també demanen una reducció de les places.
La portaveu del PSI per la institució insular, Catalina Cladera, afirma que en dos anys de legislatura ni el conseller Marcial Rodríguez ni el president del Consell, Llorenç Galmés, han gestionat la competència d'ordenació turística i no han estat capaços de negociar i dialogar amb el sector. Cladera afirma que Rodríguez només va vendre fum quan va apuntar que hi havia 42.000 places il·legals a Mallorca.
I en tercer lloc, un caos en sa gestió. Malgrat intentin crear unes bosses de places, malgrat obrin un procediment, fa dos procediments ja que obrin per aquestes bosses de places que nosaltres no hi estem d'acord, però que els han de tornar a començar, han de tornar a reiniciar els procediments perquè tenen un caos a sa gestió. I, a més, nosaltres inclús sospitam si hi ha interessos ocults darrere aquests processos aturats per afavorir determinats interessos que no hagin pogut acollir-se en aquestes convocatòries.
Allò cert és que aquells municipis més petits, allà on fa dècades no arribava el turisme o el lloguer vacacional, ara han vist un creixement de població i també un creixement dels treballadors que hi resideixen. Aquest és el car de Sencelles. És per això que l'Ajuntament està pendent ara que el Consell de Mallorca posi en marxa els terminis perquè la Ronda Nord del poble sigui una realitat ben aviat. Aquesta nova via enllaçarà la carretera d'Inca amb la carretera de Palma sense haver de passar per dins el nucli urbà de Sencelles. Aquesta és una reclamació de fa anys a causa de l'augment del trànsit dins el centre. Aquest nou vial transcorrerà prou distanciat del poble i passarà per darrere el cementeri.
El ple municipal de l'Ajuntament de Sencelles vota el projecte que va pel nord del nucli, és a dir, mirant cap a Inca. Per començar la redacció del projecte, però és necessari que el Consell de Mallorca hi doni el vistiplau. El batle de Sencelles confia que aquesta primera reunió sigui abans que acabi aquest mes de setembre. L'escolta.
Tenim aquests pròxims tres mesos se pugui ja redactar l'estudi d'alternatives, que és un estudi més en detall i des diferents traçats, que va de perfilar exactament quina és l'alternativa que se tria, i a partir del mes de gener de l'any que ve, pues, iniciar el procediment de redacció del projecte i licitació de l'obra.
Escoltaven Joan Carles Verd, del Batle de Sencelles. Els vehicles que ara entren al poble per la part d'Inca i es volen dirigir cap a Palma han de travessar, han de dir tot el poble, pels carrers més cèntrics, passant per davant l'església, la plaça Major i algun dels cafès amb més afluència de persones.
Per tant, aquesta ronda vol posar fi a aquesta situació i allò cert és que qualsevol poble, en construir una ronda nova, sorgeix la qüestió de si això provocarà un creixement urbanístic a l'espai que sorgeix entre el nucli urbà i la nova via o la nova circunvalació. Aquesta qüestió l'han demanada al Batle Joan Carles Verti, i això és el que ens ha respost.
Que, vull dir, fa inviable qualsevol tipus de plantejament especulatiu, perquè, vull dir, parlaríem d'una quantitat... Vaja, no. Ningú hauria de fer avui en dia aquesta lectura, perquè no és una ronda que vagi aferrada en el cas urbà que després se puguin recalificar tota una sèrie de solars.
D'altra banda, i al marge de la novetat d'aquesta ronda, avui hora baixa hi ha ple l'Ajuntament de Sencelles a les 5 del capvespre. Aquesta convocatòria arriba després que la setmana passada, ja ho vàrem anunciar en aquesta casa i Betar Ràdio, dimitissin 3 dels 4 regidors que el PIT té en aquest poble.
Recorden que Jeroni Campaner i Miquel Fiol deixaren la seva acta de regidors i també sortiren de l'equip de govern. La sorpresa va ser que el regidor dels regionalistes, Pedro Llebrés, sortí de l'equip, però conserva encara la seva acta com a regidor no adscrit a l'oposició. Al seu moment, el Batle, que també pertany a la mateixa formació del PI, assegurà que aquests moviments no afectaven la governabilitat del ple, tot i que l'equip de govern ara està en minoria.
Per tant, hi hauran d'estar molt pendents sobre què succeeix avui vespre o avui hora baixa al ple de Sencelles i si el nou regidor ja pren en possessió de la seva acta desencallant aquesta situació. Parlem ara d'un altre poble, en aquest cas de la Costa Nord, en concret a la Serra de Tramuntana, i ens referim a l'Ajuntament de Solla, que tanca de manera temporal la piscina coberta municipal de Son Angelats a causa de l'escassetat d'aigua. Aquesta és només una de les mesures que ha posat en marxa aquest consistori i això ho ha fet a causa de la davallada del nivell d'aigua a pous i dipòsits municipals, tot això en plena temporada turística.
Segons l'Ajuntament, es tracta d'una piscina que està pendent de reforma perquè té moltes pèrdues d'aigua i cada dia se n'hi havia d'afegir. Segons el regidor portavou, Carlos Dardé, s'ha optat per aquesta opció, però també per moltes altres a causa de la sequera.
Esperaven les típiques tormentes de Sant Bartomeu, sempre han estat dins la vintena del mes d'agost, i també set de la setmana passada que estaven anunciades, on li va caure 40 o 50 litres entre Poyansi i el Cudi, i aquí va passar de llarg, no? Això fa que hagi minvat bastant el tema de ser fonts, i no ens ha quedat més remei que aplicar una sèrie de restriccions per poder garantir tots els serveis bàsics.
En definitiva, les restriccions també les patiran a partir d'ara els equipaments municipals amb la prohibició de regar equipaments esportius i els espais públics perquè se suspèn la neteja de carrers i places amb aigua. Tampoc no es poden emprar les dutxes públiques de les platges del port de Solla. Aquestes prohibicions s'afegeixen a les decretades a particulars que no poden regar horts ni jardins, no poden fer nets els cotxes ni tampoc omplir piscines.
I parlem ara de l'inici del curs escolar que, com sabeu, arreu de les Illes Balears comença dia 10 de setembre. Mestres i professors ja s'hi han incorporat i tothom té la vista posada en les noves infraestructures escolars que s'inauguren arreu de Mallorca. Una de les més sol·licitades en aquest darrer anys ha estat l'Escola Nova de Caimari, que finalment durà el nom de Ses de Veres per la finca allà on s'ubica aquest nou equipament. Recorden que es tracta d'una infraestructura educativa que fa més de 15 anys que la reivindicaven.
Donarà servei a més de 80 alumnes, tot i que té capacitat per a 225. La superfície construïda és de més de 2.000 metres quadrats i disposa d'un gran pati, gimnàs, menjador i aula de psicomotricitat. Això és una millora substancial, segons ha explicat el director del CEIP, Toni Boyeras, ja que fins ara no disposaven d'instal·lacions pròpies.
Passarem d'emprar plaça del poble per fer educació física, per fer pati, passarem d'emprar sigles IBEA per fer sessions de psico, que tot això superaven desplaçaments i inconvenients els dies de mal temps o els dies de molta calor. Per tant, a la vegada tindrem un pati on podrem estar tots junts, que això serà un poc històric.
El nou centre estava dissenyat en un principi per acollir la línia de primària. Tot i així, la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Selva han acordat aquest estiu traslladar-hi també l'infantil. Això ha generat certa preocupació entre la comunitat educativa perquè s'han hagut d'adaptar espais a correcuita i perquè els mestres de primària no tenen la formació necessària per als infants de 0 o 3 anys. Les mares i pares no entenen el canvi, ja que asseguren que l'actual escola està ben equipada i reformada fa poc. És Tomeu Mateu, portaveu de l'Associació de Famílies de Caimari.
Ha agafat d'improvista tothom, no s'ha comunicat, diguem, a la totalitat de les famílies, sinó que ha estat així com el director va tenir coneixença a final de juliol. No hi ha hagut una comunicació efectiva perquè de la reunió inicial de l'escoleta se'ls va comunicar als pares que aquesta escoleta canviava d'ubicació i que s'integrava a l'escola. Va ser una sorpresa per ells.
Sigui com sigui, i al marge d'aquest debat, d'aquesta polèmica, aquest nou centre, la nova escola de Caimari, a la fi serà una realitat i obrirà les seves portes a tots els al·lots dia 10 de setembre, això és dimecres de la setmana que ve, quan aquesta nova escola s'omplirà ja de vida, podríem dir. Parlem ara d'una altra qüestió, d'una campanya comercial, perquè l'actor Toni Gomila i també la patronal del Petit Comerç han posat en marxa una iniciativa per incentivar les compres a les botigues tant de Palma com també de la part forana. Simplement, això serà possible comprant a comerços adherits a aquesta campanya que regalaran entrades per anar al teatre. La primera funció serà dia 19 a Palma i els bons estaran disponibles a partir de demà mateix.
Comprant a les botigues adherides a la campanya de Palma, Llucmajor, Manacor i Porreres, es regalen entrades per a la darrera obra de Toni Gomila, Viu mallorquinament.
L'espectacle fa un recorregut molt distès i didàctic sobre la història del comerç i dels intercanvis i de la humanitat, com per dir, en el moment allà on ens trobem de comerç online, de grans plataformes de distribució, etc. Jo crec que sí que apel·la en aquesta responsabilitat individual de tots els ciutadans a l'hora de defensar el seu petit comerç. No només per comprar productes boníssims, sinó també per construir un teixit social i urbà allà on sigui agradable viure.
Això és una proposta de teatre, però nosaltres en tenim una de cinema.
El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. Clases de cine.
Aquest que sentiu és un tros del tràiler de la pel·lícula Un passeo en el Borne, una pel·lícula rodada a Mallorca que podreu veure avui vespre a la plaça de les Columnes. Això serà a les 9 del vespre. Moment ara per als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. El Mallorca va tancar ahir el darrer dia al mercat de fitxatges sense cap incorporació, però amb un dels capitans, Dani Rodríguez, com a protagonista negatiu. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, tot després que el gallec publicàs a les darreres hores dos comunicats. El migcampista es queixava del tècnic Jagó Barrasate per posar abans el Bernabéu, ja amb Virgili nouvingut i amb un sol entrenament que altres companys. El club diu que prendrà mesures i no descarta llevar-li la capitania o apartar-lo de l'equip. Sentim el director de futbol del club, és Pablo Ortells.
Son situaciones que todavía no se han resuelto, como he dicho, pasó ayer por la tarde-noche. No nos ha gustado lo que ha hecho, o sea, evidentemente pues, te fastidia también que sea Dani, que es un tío que tiene aquí muchos años, tiene una historia detrás, pero bueno, nos ha sucedido así, tenemos que resolverlo y tomar medidas en el asunto.
I el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha recalcat que el tècnic Jagó Barrasate té tot el suport del club.
Y el jugador debe entender que no es el camino, yo creo que lo entiende. A partir de ahí no hay una decisión, o yo creo que el entrenador no pone una situación en la que él o yo. Eso es, el entrenador no hay ninguna duda de que es el que tiene que tomar las decisiones y por supuesto que le vamos a apoyar en todo lo que él decida.
I malgrat aquest incendi, dins el vestidor, el cap de futbol del club, Pablo Ortells, pensa que el grup està unit.
Bueno, muchos se quieren ir, muchos se quieren quedar. Yo creo que esto es un caso que, pues en este caso Dani Rodríguez ha hecho un comunicado. Yo creo que no hay desunión en el grupo, yo creo que conviven bien los jugadores, no veo nada alarmante. Oye, se produce esto, pues se tomarán las medidas que se tengan que tomar. De ahí hacer una valoración de que el grupo está desunido o no, pues vamos, yo personalmente no lo veo.
Toni Rodríguez, protagonista inesperat en aquestes darreres hores d'un mercat de fitxatges que se va tancar amb dues sortides i una continuïtat.
Finalment, a falta de confirmació oficial, Kyle Larin jugarà cedit amb el Feyenoord i Jan Sales també va sortir cedit al Córdoba de segona divisió. La gran sorpresa d'aquest mercat ha estat la continuïtat de Pablo Maffeo, tot i voler partir. Sentim la valoració que ha fet d'aquest mercat d'estiu el director de futbol, Pablo Ortells.
Otras temporadas han hecho cosas el último día, otras no. Bueno, yo creo que las incorporaciones que se han ido haciendo durante todo el mercado pues van en línea con lo que pensábamos que se podía reforzar el equipo. Yo creo que tenemos una plantilla competitiva, creo que vamos a luchar bien en esta liga, creo que vamos a dar guerra y estamos contentos con la plantilla que tenemos.
Amb el mercat tancat, l'objectiu que té Ortells per aquesta temporada és clar. Primer, la permanència.
Primer objectiu. Me dona igual que després digueu que soc més amarrategui, no tinc problema, perquè sé lo que realment el valor que té estar a la primera divisió. A partir d'ahí, jo si puc quedar el noveno, quedo el noveno, no el dotze. Jo si puc quedar el quart, el quart. Si puc quedar el 15, millor que el 16. O sea, jo crec que aquesta ambició i aquest treball en el dia a dia està enfocat a això, a competir. Cada entrenament és competitiu, el jugador és molt competitiu. Pues arribarem el més lluny possible.
I el director de futbol també ha valorat una de les sorpreses, la continuïtat de Pablo Maffeo.
Bueno, pues con Pablo han habido dos situaciones de posible salida. Yo siempre digo que en estas cosas tiene que estar de acuerdo todas las partes y en este caso pues no se han llegado a acuerdos. Pablo es jugador del Mallorca, no tenemos ninguna duda de que lo va a dar todo por esta camiseta. Tiene muchas ganas de revertir la situación, está comprometido, está motivado.
I ja per acabar, Ortells ha fet referència a la sortida de Kyle Larin, s'ha dit el Feyenoord, diu que ha estat una bona operació per al Mallorca.
No, en principio damos la plantilla por cerrada, no estamos pensando en incorporar a nadie más, somos los que somos y vamos a pelearlo. Y nunca doy datos económicos de las operaciones, que creo que son temas privados entre clubes y jugador, pero bueno, creo que se han conseguido unas buenas condiciones para el Mallorca.
No deixem el mercat de fitxatges perquè el mallorquí Marco Asensio jugarà a Turquia.
El que el Vianer ha fitxat pel Fenerbahçe per 7,5 milions d'euros. El jugador mallorquí de 29 anys abandona el Paris Saint-Germain, club del qual era propietat d'ençà que va abandonar el Real Madrid. La darrera temporada va jugar cedit a l'Aston Villa anglès. Amb ells va jugar la darrera meitat de la temporada. I la mallorquina Lucía Corrales va ser la gran protagonista del mercat de fitxatges. Lenquera és la nova jugadora del London City, ja que el club britànic ha pagat una clàusula de 500.000 euros al Barça. D'aquesta manera, es converteix en el fitxatge més car de la història d'una futbolista espanyola.
I a Primera Federació, la UD Eivissa descansa avui amb el mercat ja tancat.
I després de fer ahir les dues darreres incorporacions d'aquest mercat d'estiu, anem a saber la darrera hora i una valoració d'aquest mercat. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El davanter que va demanar Gémez la setmana passada ha arribat finalment, però es tracta d'un punta amb molt poca experiència a Primera Federació. Només 9 partits disputats ara fa dues temporades amb el Badajoz. Des d'aleshores ha jugat i molt poca segona federació, una categoria per sota, també al Badajoz, al Montijo, al Linares, on va coincidir l'any passat amb el director esportiu Javi Lara, i a la Deportiva Minera. La darrera temporada només ha jugat 250 minuts, un davanter que serà una incògnita total quan al seu rendiment hi haurà que veure si és del gust o acaba convencent Gémez. L'altra alta confirmada en la darrera jornada de mercat és la del migcampista, també de 21 anys i sub-23, per tant, David García. Arriba del Cádiz després de fer un bon final de temporada amb l'Atlético Sanluqueño, on amb els seus companys va aconseguir salvar la categoria Primera Federació. Ve de fer la pretemporada amb l'equip de segona divisió amb bon rendiment i ha estat a la banqueta en els primers partits de Lliga. L'Eivissa té inscrits 25 jugadors, ha signat 16 en totes les posicions. Demà Javi Lara farà balanç del mercat a les 10:30 del matí. L'equip tornarà també demà a la feina per preparar el partit davant l'Hèrcules de dissabte.
D'altra banda, l'Illes Balears, pel futsal, debuta divendres a la Lliga i ho fa contra el vigent campió.
El Cartagena visitarà a les 9 del vespre el Palau de Sant Moix. El conjunt d'Antonio Badillo vol començar amb bon peu el curs 25-26. Avui la plantilla s'ha fet la fotografia oficial al refugi de Sonamé a Escorca. Sentim el jugador del Palma i ex del Cartagena, Lucao. El brasiler espera divendres un partidàs contra el seu ex-equip.
Bueno, para mí es un partido muy especial, ¿no? Y bueno, por ser luego el primer partido ya será una prueba muy fuerte porque al final viene el bicampeón de Liga Mallorca, así que bueno, será un partidazo. Un partido, yo creo que de dos equipos que están dando un nivel espectacular estos últimos años, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya es un derbi ahí en el fútbol sala. Yo creo que Palma y Cartagena hoy en día se puede considerar los grandes de fútbol sala. Así que bueno, seguramente nos esperará un muy buen partido.
Aquesta partida, aquest debut a la Lliga de l'Illes Balears Palma Futsal, el podreu seguir en directe divendres a partir de les 9 del vespre per IB3 Ràdio.
En voleibol, la Barca de Menorca ja està en marxa.
Ahir va ser la primera jornada de feina d'una temporada, d'una pretemporada de 6 setmanes. El conjunt de Ciutadella afronta una nova temporada a la màxima categoria amb 6 cares noves, això després d'una passada campanya en què es va adjudicar la Supercopa i la Copa de la Reina. A més, va finalitzar subcampiona de Lliga. Les menorquines repetiran Europa, jugaran aquesta temporada la CEF Cup, la segona competició continental. Sentim el tècnic Bel Llorenç.
És una plantilla amb algo més de recursos tàctics, crec jo, per la polivalència d'algunes jugadores. L'objectiu de reconstruir un equip, que ho fem amb jugadores que també ja coneixen la Lliga. Són jugadores molt positives, amb molta intensitat i, bueno, en aquest sentit, bueno, molt d'estil que ens agrada a nosaltres. Hem jugat les 5 darreres finals de oficials que hi ha hagut a Espanya. El que volem seguir és aquesta línia, no? De ser un equip que aspira a jugar a finals i després, quan s'aspira a jugar a finals, s'aspira a guanyar títols.
En tenis, males notícies, s'acaba el somni de Jaume Munal, obert dels Estats Units.
El tenista de Santanyí va caure en 3-6 contra Lorenzo Musetti, un enfrontament en què el mallorquí no va poder jugar el seu millor tenis per malaltia. L'italià va guanyar per la via ràpida 6-3, 6-0 i 6-1.
I en bàsquet, Espanya jugarà avui contra Itàlia a l'Eurobàsquet.
El partit començarà a les 8:30 del vespre. És la penúltima jornada de la fase de grups. Espanya es podria classificar avui per als vuitens de final si guanya el seu partit contra Itàlia i Bòsnia perd contra Grècia.
2:55, temps ara per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els millors títols de Paul Thomas Anderson i algunes de les produccions imprescindibles del cinema més comercial dels darrers anys, i tot amb una extraordinària qualitat de projecció. Aquesta és la proposta del Cine Ciutat per celebrar els seus primers 13 anys amb força renovada i, a més, complint amb els seus objectius inicials. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. L'adquisició del nou projector K4HDR permet donar una embranzida a les seves ofertes amb, com dèiem, dos cicles especials. Començant pel primer, que es posa en marxa avui mateix i que ret homenatge a l'univers particular d'Anderson. Serà cada dimarts de mes, des de la bellesa del fil invisible fins a la delicadesa nostàlgica de Licorice Pizza o la majestuositat de Prous d'Ambició, que avui vespre dona el sus al cicle i que comptarà amb la presentació i el posterior debat del professor de Teoria i Història del Cinema del CSAC i col·laborador estimat d'aquesta casa, Ivan Bort.
PTA són les inicials de Paul Thomas Anderson, però també peces d'un true auteur, com li va batejar el seu company Sam Mendes, l'oscaritzat director d'American Beauty, un autor veritable. I és veritat que a les seves pel·lícules trobem ressons des de Los Angeles de David Lynch, als personatges de patètics dels Coen, en reflexions de la violència com Tarantino i en quadres obsessivament precisos com els de Kubrick, que és un director, Paul Thomas Anderson, absolutament imprescindible per entendre el que és el cinema nord-americà de les darreres 3 dècades.
Però, com dèiem, són dos els cicles. L'Absolut Cinema començarà divendres i cada setmana fins a finals d'octubre oferirà un seguit d'imprescindibles, des de Manhattan a Tauró, passant per Heat, Matrix, Showgirls o Blade Runner. Un cicle que, en paraules del director del Cine Ciutat, Javier Pachón, és voler deixar les coses ben clares.
Per nosaltres, emplear aquesta tecnologia per ses dues vessants, no només pel cinema d'estrena, sinó com ses millors filmoteques del món, és una declaració d'intencions del que mos espera Cine Ciutat, i que això és una cita que hem aconseguit 13 anys després, però que és un camí que encara estem caminant, i això només mos dona forces, energies i ganes per continuar, esperant que la gent amb aquest programa descobreixi aquesta sala i que continuï amb nosaltres i apostant per nosaltres per fer camí plegats.
I en aquest camí, aquest projector que només podem trobar a d'altres dos cinemes de les Balears i que és molt més que una màquina nova.
Representa una fita que nosaltres anàvem cercant des de que van néixer, en realitat. I és que és veritat que Cine Ciutat va néixer com cinema participatiu i com un espai on descobrir cinema. Però també volien ser un espai on l'experiència d'usuari fos primordial.
Per tot això, per tot plegat, per al responsable de Cine Ciutat, aquest esforç en qualitat i en oferta no és res més que una declaració d'amor al cinema.
I ara sona la banda sonora de Ballant amb llops, la pel·lícula que va confirmar Kevin Costner com a estrella i que va posar l'actor natiu americà Graham Greene al mapa i li va obrir les portes a una destacada carrera al cinema i la televisió. Avui han sabut que Greene ha mort als 73 anys.
Va néixer a Ontario, a la Reserva de les Sis Nacions, i en Ballant amb llops va aconseguir també una nominació a l'Oscar pel seu paper com a Sioux, amics del protagonista. Coda Tro, Maverick, La Milla Verda o Crepuscle foren altres de les intervencions destacades d'aquest actor que va triomfar contra tot pronòstic i que és considerat una celebritat al Canadà. Orgullosament hereu del seu origen natiu, Greene reconeixia que els seus inicis va haver de sotmetre's als estereotips que marca la indústria, parlar de forma estranya, remugar constantment i estar sempre molt seriós. Deia que no coneixia ningú que es comportés així i afegia que els natius tenien un sentit de l'humor extraordinari.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 2 de setembre. PP i Vox són a punt d'escenificar el seu pacte de governabilitat al Parlament. El partit de Gabriel Sen ha registrat a la cambra la proposició de llei per derogar la llei de memòria democràtica i el PP ha confirmat que li donarà suport. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Vox reclama que la tramitació parlamentària sigui immediata i ara quedarà a veure per a quin plenari s'inclourà a l'ordre del dia. El primer d'aquest període de sessions serà la setmana que ve. El Partit Popular, que va optar per mantenir vigent la llei en el moment en què Vox estatal va rompre relacions, ara reprèn la defensa dels acords de governabilitat signats en la reconciliació dels dos partits de dretes. Així ho ha explicat la presidenta del govern, Marga Proens.
El Partit Popular compleix els acords, sempre. I, evidentment, Vox ha presentat aquesta iniciativa. Faltaria més. És que ara també hem de coartar que Vox presenti les seves iniciatives. Faltaria més. De fer, me pareix que va ser Pedro Sánchez d'ahir vespre, no? Que va dir alguna cosa, i avui tenim una portada d'un mitjà nacional que el govern d'Espanya guanya temps per afavorir Vox.
El PSC lamenta i critica aquest acord per la derogació de la llei de memòria democràtica. Omar Lamín és el secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions dels socialistes.
I ho fa traient els drets humans, ho fa una vegada més entregant la memòria i la dignitat de les persones que varen deixar la seva vida i dels seus familiars que encara ara, en dolor, encara esperen recuperar els seus éssers estimats i que se faci justícia.
El mercat laboral de les Balears tanca l'agost amb manco aturats i més treballadors que fa un any.
Amb tot, hi ha prop de 26.000 persones sense feina i és la xifra més baixa en un mes d'agost d'ençà de 2002. Al final de la temporada d'alta turística s'ha vist reflectit en aquestes xifres de l'atur del mes d'agost. 582 persones s'han quedat sense feina aquest mes a les Illes. Aquesta xifra implica un increment de la desocupació del 2,3% respecte del juliol.
Avui també és notícia la multa d'un milió d'euros a la promotora de les obres del nou hotel Formentor.
L'Ajuntament de Pollença ha imposat aquesta sanció a la immobiliària Formentor S.A., que reconeix que va esbocar l'edifici antic per fer-ne un de nou sense tenir la llicència urbanística preceptiva. Aquest procés sancionador s'ha iniciat arran d'una denúncia del GOP del 2023, quan començaren les obres. Llavors, el grup ecologista n'exigí la paralització immediata i ara la seva portaveu, Margalida Ramis, lamenta que el mal ja està fet perquè l'hotel, que s'ha rebatiat com a Four Seasons Resort Mallorca, ja funciona a ple rendiment.
Tots els ajuntaments el que han de fer és, per damunt de tot, independentment de qui sigui que executa les obres, fer complir la legalitat. I això ens ha costat molt en el cas de l'Ajuntament de Pollença en l'hotel Formentor. Sí que és vera que avui poden celebrar aquesta multa, però insistim, l'hotel està en ple funcionament. L'hotel a dia d'avui està en marxa i cobrant una mitja de 3.000 euros per nit.
A Menorca, Iberi inicia la venda dels bitllets per viatjar a Madrid a partir del 1 de novembre, quan entra en vigor l'obligació de servei públic.
S'ha iniciat aquesta venda de passatges en només dos mesos d'antelació, la qual cosa ha provocat queixes per part dels usuaris i també de les agències de viatges. Amb l'entrada en vigor de l'obligació de servei públic, el preu dels bitllets, que normalment són de 156 euros, seran d'entre 26 i 54 pels residents. L'obligació de servei públic ha estat adjudicada a un any més a l'aerolínia Iberia.